La inquietant història que a continuació presentem explica el cas d'una possessió diabòlica que va tenir lloc a Saragossa. Jo personalment vaig conèixer el sacerdot que va portar a terme l'exorcisme d'aquest tenebrós cas. Era l'any 1973-74, quan la pel·lícula L'Exorcista va posar de moda aquesta forma esotèrica de lluitar teològicament contra el diable. Aleshores, jo em trobava fent una revista sobre temes esotèrics Karma Set i també feia un programa de ràdio a la cadena Ser sobre els mateixos temes. El programa es titulava La Otra Dimensió. Per tant, el tema m'interessava enormement. Casualment, a través d'un company de premsa aragonès que aleshores treballava al rotatiu barceloní Teleexpress, vaig saber que a finals dels anys 30 i principis dels 40 s'havia produït un cas d'exorcisme real a la ciutat de Saragossa. I era un cas molt atractiu perquè el capellà que havia portat a terme l'exorcisme era català i encara vivia. Eren temps difícils per a aquests temes, i encara ho són algunes vegades, però encara ho era més anar en aquells temps a anar a la recerca de persones desconegudes relacionades amb aquestes qüestions ocultes. La investigació per descobrir la persona em va requerir quasi un any de temps, però el vaig localitzar al convent de la Facultat Teològica de Sant Francesc de Borja, a Sant Cugat. L'home en qüestió era un sacerdot jesuïta, ja gran, que portava per nom Francesc de Paula Solà. Vaig poder concertar una cita amb ell. Una tarda plujosa i grisa, em vaig desplaçar al convent de Sant Cugat acompanyat d'un tècnic de so d'una unitat mòbil de Ràdio Barcelona. L'objectiu era fer-li una entrevista al pare Solà, i ho vaig aconseguir. El pare Solà va resultar ser un home cordial, i encara que en un primer moment va tenir certa recança a parlar clarament d'aquest inquietant fet, finalment ho va fer. Tingueu en compte que era un tema tabú per l'època de l'integrisme del nacionalcatolicisme, però finalment l'exorcista va parlar i les seves manifestacions van ser degudament registrades. Si no ho hagués fet, segurament ningú hauria cregut després als extraordinaris fets que van tenir lloc amb aquesta tenebrosa i inquietant història que ara us explicarem. Temps després de l'entrevista vaig tenir més relació amb el pare Solà, i un cop vaig tenir més confiança, cada vegada m'anava explicant més fets i fenòmens encara més sorprenents sobre aquesta misteriosa presència i aquesta inquietant intervenció a la vida dels éssers humans, que és el diable. Però en aquest cas era la presència en la vida d'una noia normal i adolescent que es trobava a un col·legi religiós de Saragossa. La possessa s'anomenava Teresa Goa. Presteu atenció, doncs, al que ara us explicaré. Presteu atenció a aquesta extraordinària història relatada de forma argumental sobre un cas autèntic de possessió maligna, potser diabòlica, que va tenir lloc entre nosaltres en temps moderns a la ciutat de Saragossa. És la possessió maligna a un col·legi de Saragossa. Col·legi Convent de Monges de Saragossa, any 1939-40. Un sacerdot integrista del nacionalcatolicisme de l'Església Espanyola fa un sermó des de la trona de la capella del col·legi a les seves col·legiales. És el pare Francesc de Paula Solà, i ell està explicant a les noies els fonaments religiosos cristians del món metafísic sobrenatural. Ell diu: el món sobrenatural prové únicament de Déu, perquè no hi ha més forces ocultes que les del diable. El grup de noies adolescents, en plena pubertat, entre 11 i 15 anys, estaven escoltant el sermó que des de la trona els feia el seu capellà i el seu guia espiritual. També escoltaven el sermó les monges. Totes les monges i les nenes estaven atemorisades per la força del poder del mar. El sacerdot que feia la plàtica estava inculcant a les jovenetes que el més important a la vida era la puresa del cos i de l'ànima. Per tant, el més vergonyós a la vida era la impuresa, que no sols no s'ha de cometre, sinó que ni tan sols s'ha de pensar. Les noies adolescents, al allunyar-se dels actes impurs i la obscenitat de les lectures passionals, guanyaven credibilitat davant de Déu. No podien tenir aquestes pintures, no podien tenir pensaments impurs, no podien veure pintures luxurioses ni lectures. Tot és poc per evitar caure amb el fang del pecat. Aquestes i altres paraules similars van fer pensar les noies que se'ls anava despertant els desitjos naturals de l'organisme humà a la pubertat, que algo estrany estava passant, perquè sentien una cosa i en canvi escoltaven una altra. Això no obstant, aquestes noies suportaven amb desgana els discursos moralistes d'aquest capellà integrista. I la noia protagonista dels fets, Teresa Goa, era una noia de 12 anys, de caràcter solitari i introvertit, que aquell dia es trobava a l'església escoltant el sermó del pare Solà. Mentre escoltava la reprimenda del capellà, la noia, la Teresa, mossegava voluptuosament una medalla religiosa que portava penjada al coll i mentalment deixava pas lliure els seus somnis eròtics. Evidentment, encara que el cos de Teresa es trobava físicament a la capella del col·legi, la seva ment estava molt lluny d'allí, viatjant pel món oníric de les seves fantasies sexuals. A les nits, al dormitori, col·lectiu del col·legi, les monges passejaven entre els llits i anaven recorrent de ral a baix els passadissos del dormitori, tot rezant el rosari, evidentment, utilitzant com a sedant les jaculatòries, les oracions, com una mena de sedant, podríem dir, perquè les noies s'adormissin. Però de totes formes, alguna no dormia. Totes van acabar dormint al final, però una no, era Teresa. Quan s'apagà els llums del dormitori i les noies es van quedar soles, Teresa va començar a remoure's inquieta amb el seu llit, amb uns ulls tancats i els llençols baixats fins a cintura. Instintivament les seves mans descordaven la camisa de dormir i va començar a acariciar els pits i les parts més íntimes del cos, executant un acte de masturbació. Quan finalment l'èxtasi va inundar el plaer del cos de Teresa, de cop es va produir un fet estrany. L'únic llumet que havia encès al dormitori va començar a fluctuar durant una bona estona i va acabar apagant-se sols i al final va petar. Tot seguit, una espectral ombra indefinida va aparèixer al dormitori, passant per sobre de tots els llits fins a arribar a Teresa. A poc, la inquietant ombra va recórrer de baix a dalt el cos de Teresa fins a arribar a la cara de la noia. En aquest moment, en aquest ombra, la noia va obrir els ulls expectants i en pena i en plena fascinació va exclamar: Satan! Satan! En aquest moment el seu cos, el de Teresa, es va crispar d'èxtasi i de plaer. Un orgasme de plaer va inundar tot el cos, mentre automàticament l'altra mà s'arrencava de cop la cadena que sustentava la medalla i que portava penjada al coll. El mal havia entrat amb ella. L'adolescent Teresa, com les altres col·legiades, havien de seguir les normes del col·legi religiós del convent de monges, on elles estudiaven en qualitat d'interna. Ella, com les altres, estava obligada d'anar a missa, confessar-se i combregar. No fer-ho comportava importants càstigs i fins i tot l'expulsió del col·legi. El dia següent, Teresa va anar a combregar normalment, però un sentiment instintiu de rebuig es produí quan el capellà li va fer el gest a donar-li la comunió. Això no obstant, Teresa va aguantar el fàstic i va acceptar posar-se la sagrada forma a la boca. Quan arribà al seu banc, es va ginollar. La noia va extraure dissimuladament de la boca l'hòstia consagrada i se la va guardar a la butxaca. El mal obligà a Teresa a cometre actes de sacrilegi. A partir d'aquest dia, Teresa va començar a cometre perversitats malignes que la feien feliç, perquè era clar que era feliç. Tot el que estava fent eren actes lujuriosos. A poc, un esperit malèfic es va anar apoderant de la personalitat de la noia fins que el seu cos es convertí en un autèntic instrument del mal. Així és com s'acabà de produir la possessió diabòlica amb el cos de Teresa. Immediatament, ja a Possessa, comencen a aparèixer els signes malèfics reveladors al col·legi, que indiquen que una entitat infesta, maligna i diabòlica es troba entre les col·legiales, entre les parets del col·legi. Ningú sap al principi què és el que està passant, però molt aviat les monges s'inquieten del que està passant. Un dia, una germana llega, que estava treballant a l'hort del convent, va trobar un Sant Crist, una creu, totalment destrossada, profanada i esquarterada, enterrada sota una muntanya de fems. La pobra germana monja va sortir corrent del camp de cultiu, maleficiat, segons ella. Era una monja més. Sor Matilde va ordenar a les monges del convent que portessin a terme una vigilància especial sobre les seves alumnes per trobar qui era l'alumna sacrílega. Això no passà fins que un dia la mateixa Sor Matilde se'n va adonar que totes les noies estaven jugant alegrement al matí, menys una, en faltava una, que es trobava al pati, però separada de tothom, a un racó del pati. Qui era? Era Teresa. La monja se li va apropar i per fer-la seva li va parlar de la bellesa d'un roser que hi havia a prop de la noia. Una planta. Però Teresa va reaccionar arrencant de cop aquesta poncella d'una violenta manotada. Va destrossar la planta, el roser. Acte seguit, la va aixafar entre les mans i fins a destrossar-la completament en ràbia no va parar, mentre els seus punys sortien com filets de sang. La rosa, que és representativa de la bellesa de l'amor, és a dir, de la felicitat, en canvi, per a Teresa era una cosa totalment oposada i per tal se la tenia que destruir, ja que un sentiment contra el qual lluitava era aquest esperit maligne que la posseïa. Però lluitava o no lluitava realment la noia Teresa? Arren d'aquest fet, d'arreny d'aquest estrany fet, les monges van començar a sospitar del comportament de la noia i ho van posar en coneixement del guia espiritual del col·legi, que no era altre que el pare Francesc de Paula Solà. El sacerdot pensà que la noia vivia un episodi de negació religiosa i va decidir descobrir el motiu de la seva latent perversitat. Per aquest motiu li preparà una trampa psicològica. Va posar Teresa a càrrec de la correspondència del col·legi. Li donaven les monges totes les cartes posades en sobres tancats i ella les distribuïa normalment. Cartes de correus que rebien els alumnes, les monges, els professors. Però entre totes aquestes cartes de sobres tancats hi havia algun sobre que dintre contenia secretament estampes dels sants catòlics i altres personatges, o bé motius religiosos, creus, sants, escapularis, en fi, elements religiosos. Aleshores, quan la Teresa tocava el sobre, solament el tocava, la noia ho detectava automàticament i en seguida es cremava, i al cremar-se es tirava ràpidament a terra, presa d'un atac de pànic. Aquesta era la prova concloent perquè el pare Solà ho interpretés com un clar senyal de malignitat, de rebuig cap a Déu, manifestat de forma d'estranys poders ocults de percepció extrasensorial. Aquestes proves van ser seguides per altres en què el capellà mantenia serioses converses religioses amb la noia. I aquesta noia, incomprensiblement, Teresa, elevava el seu nivell intel·lectual de coneixements religiosos fins al punt de ser capaç de mantenir autèntiques discussions selectives amb els sacerdots sobre qüestions teològiques. I el que és més sorprenent de tot és que la noia, Teresa, era capaç de parlar i discutir en llatí, en alemany i en català, que eren els mateixos idiomes que parlava el capellà al pare Solà. Era com si Teresa tingués accés als coneixements desconeguts a través de la ment del pare Solà. Coneixements de tipus intel·lectuals teològics que residien en l'arxiu profund de la ment d'aquest sacerdot. Aquests fets van posar la jove Teresa sota sospita directa i vigilància estreta per part de les monges. Un altre dia, estant les noies a classe sota la direcció de la germana Sor Clara, fent un dictat que les alumnes tenien que copiar en la seva totalitat, es va produir una altra manifestació maligna. El dictat deia que la blasfèmia és una falta de respecte a Déu i que, per tant, deshonra la persona que la blasfema. Teresa, mentrestant, en lloc d'escriure, estava dibuixant una figura diabòlica en actitud luxuriosa. La noia es trobava absolutament absent del lloc i no se'n va adonar que Sor Clara es va posar darrere d'ella veient clarament el que estava fent. Aleshores la monja, al veure-la, al descobrir-la, li va prendre el paper del dibuix. Però Teresa va reaccionar violentament a balançar-se sobre Sor Clara, que la monja va intentar defensar-se, però donant-li cops a la cara amb un llibre de text. I els cops van produir sang que va començar a sortir del llavi i partit de la noia Teresa. Sor Clara mirava al·lucinada el malèvol dibuix que estava fent aquesta noia. Mentrestant, el gust de la sang enfelloneia encara més l'esperit maligne de Teresa, que de repent va atacar de nou a la monja, acabant totes dues rodant per terra totalment engarrapades per la roba, estripada, i el rostre i els braços plens de sang. Era la sang de la maldat. Les monges del convent ja no podien aguantar més aquesta violenta situació que elles consideraven maligna. Ara ja sabien qui era la responsable d'aquests actes malífics, malèfics i malignes. I tan sols faltava descobrir què s'amagava al darrere de tots aquests actes. Sor Clara, acompanyada de Sor Matilde i Sor Josefa, van anar a escorcollar els objectes personals de Teresa al seu armari, i els tenia, evidentment, a l'armari, que al dormitori de la col·legiala. Un cop a l'armari, van intentar obrir-lo, però no van poder. Semblava que la porta estava encallada i les claus no funcionaven. Finalment van forçar la porta i aconseguiren obrir-ho. Ho van obrir, però en aquell moment que el van obrir, el rostre de les monges, al mirar al dintre, van quedar glaçades pel que estaven veient. A dins hi havia un gran dibuix gravat de la figura d'un mascle cabró que representa el diable. També hi havia un Sant Crist destrossat de cap per avall, i al costat una estrella pentacular utilitzada en els rituals de màgia negra, pintada amb sang humana sobre una pedra de la mida del puny provinent del femer del col·legi. No hi havia cap dubte, era ella, Teresa, la persona, la noia endemoniada. Aleshores les monges van remoure tota la seva roba, llibres, papers, llibretes, objectes personals, fins a trobar uns escrits amb els que Teresa s'oferia al diable. De cop, Sor Clara va tenir un pressentiment i va cridar a les monges: mireu sota el matalàs. Ràpidament Sor Matilde i Sor Josefa van aixecar el matalàs del llit i allí van trobar la prova definitiva. Clavada sobre la fusta de sota el llit que aguantava el matalàs, hi havia un grup d'hòsties consagrades, totes elles perforades pel mig per agulles, i cada una d'elles atravessades per aquestes agulles de color negre. Era un acte sacrílec, evidentment, però també un acte de satanisme. Els fets ja eren prou greus per posar-los en coneixement del capellà i del guia espiritual del col·legi, el pare Francesc de Paula Solà. El sacerdot, un cop conegut el cas, va cridar Teresa al seu despatx. Allí li ensenyà una de les cartes escrites per ella en el que s'oferia de cos i d'ànima al diable. I a continuació li va llegir el que havia escrit en un moment d'exaltació suprema d'entrega al diable. Teresa l'escoltà... No, l'escoltà no, li va fer llegir personalment i la va obligar a llegir-ho. I al començar a llegir l'escrit, Teresa, a mesura que llegia, va començar a transformar-se. L'estat de transformació va anar avançant i adquirint per uns moments uns rictes de maligna perversitat, fins que de cop Teresa va parar de llegir, es va aixecar de la cadira lentament i, canviant de sobte de ritme, violentament va escopir la cara del capellà. Acte seguit es produïa una metamorfosi de Teresa i la noia es va transformar totalment en una entitat maligna. Tant és així que fins i tot la seva cara i els seus posats, els que adoptava, adquirien gestos diabòlics. En pocs moments va començar a manifestar-se en la noia un síndrome histèrico-paranoid de plena violència exterioritzada. Teresa va remetre contra la taula del despatx d'un cop de peu. Després es va llançar contra els llibres de la biblioteca. Va fer caure papers, tinters, carpetes, llapis i altres estris d'oficina, i també el Sant Crist que hi havia sobre la taula. Seguidament Teresa cau a terra, es tira o cau, i comença a revolcar-se per terra, estripant-se la roba i traient escuma per la boca. Entre crits, llançant de tota mena d'imprecàries, imprecacions i insults contra Déu, el capellà i contra tota l'Església en general, mentre ensenyava els pits nus al sacerdot, cridant com una veu infrahumana, oferint-se al diable: Satan, dona calor i vida al meu cos, i vosaltres esteu morts i secs. Estava clar. La noia es trobava posseïda per l'esperit del diable i el sacerdot va creure necessari portar a terme un exorcisme. Per tal motiu va demanar permís als seus superiors del bisbat de Saragossa, que van autoritzar portar a terme el ritual de l'exorcisme. El ritual de l'exorcisme havia de tenir lloc a la capella del col·legi, tant del convent de monges. Teresa s'hi resistia a la capella. La van tenir que portar a la força, subjectada i arrossegada per un grup de monges espantades, mentre la noia picava de peus i treia escuma per la boca i cridava amb veu infrahumana. Però finalment la van arrossegar fent-la entrar per la porta on hi havia el sacerdot exorcista. El capellà ja l'esperava degudament preparat al costat de la pila baptismal. Anava vestit amb sotana, roquet i estola, portant l'hisop d'una mà i una creu de mida mitjana a l'altra mà. De cop el capellà va tirar la primera aspersió d'aigua benigna sobre la noia, produint-li cremades al cos. Teresa va reaccionar instantàniament de forma encara més violenta, presa d'un paroxisme epilèptic sobrehumanament violent. D'una sostregada forta i dura, Teresa, plena de cremades i estigmatitzada, es va aconseguir desfer de la pressió de les monges i aquestes van sortir disparades contra la paret. Immediatament la noia fa un gran cop a terra i un gran salt contra el sacerdot, que també va acabar rodant per terra. Les monges recuperen, s'aixequen i la tornen a encerclar, mentre el capellà comença a portar a terme el seu ritual d'exorcisme. El sacerdot, el ritual, llança conminacions contra el diable perquè abandoni el cos i l'esperit de Teresa, mentre que la noia llança atacs verbals contra el capellà a base d'imprecacions contra Déu. Paral·lelament als insults, també es produeix la batalla física entre la possessa, el capellà i les monges. Són atacs físics mutus en què la possessa allibera les forces psíquiques de la ment i els bancs de la capella van saltar per l'aire. En un moment determinat, al mig de la batalla de l'exorcisme, entre insults, imprecacions i combinacions, blasfèmies i actes obscens de tota mena, Teresa fa un salt cap a l'aire, a cap al buit de l'espai, i queda sostinguda a l'aire en posició horitzontal, levitant, i acte seguit traspassa la capella volant ràpidament per sobre de tots els respallers dels bancs de l'església, fins a anar a xocar violentament contra l'altar, arrossegant tot el que havia a sobre, símbols, ciris, teles, etc., i acabar quasi sobre el tabernacle cristià. Aquest fenomen de levitació demostrava que les forces malignes del diable s'havien instal·lat definitivament amb el cos i amb l'esperit de Teresa. El sacerdot i les monges no s'acovardeixen fàcilment. Per tant, no tenen por als poders, les manifestacions d'aquests poders sobrenaturals que mostra tenir la possessa, i s'acosten cap a l'altar per continuar lluitant contra aquestes forces del mal, utilitzant com a arma el ritual de l'exorcisme. Aquí, amb el cos de la possessa ja estirada sobre l'altar, els protagonistes dels fets es disposen a portar a terme l'última part del ritual exorcista per continuar lluitant contra l'esperit malèfic que estava posseint a la noia. Enmig d'aquesta violenta acció, Teresa encongeix el seu cos sobre si mateixa i va replegant els braços i les mans sobre ella, acotat al cap, i tota ella comença a girar frenèticament com un èmbol sobre si mateixa, com una bola, podríem dir, sobre si mateixa, com si fos una baldufa humana, mentre el sacerdot continuava executant l'exorcisme. Transcorreguts 3 minuts en què el cos de la possessa girava frenèticament, després d'aquests 3 minuts, a poc a poc, les forces malignes que envaeixen l'esperit de la noia van anar disminuint, i la velocitat de la noia també, davant de l'atac d'aquesta força teològica del poder de Déu, manifestada a través del ritual de l'exorcisme. Cos de la noia, Teresa, progressivament va deixar de girar sobre si mateixa fins a acabar parant, i després va caure extenuada amb el cos inert sobre l'altar, amb el coneixement perdut i amb un estat de total inconsciència. Tot s'ha acabat. Els sorolls, els moviments, els crits, la histèria, els insults i la lluita sobrehumana. Aleshores, les monges se van esginollar entorn de l'altar per donar gràcies a Déu. El cos de Teresa, estirat sobre l'altar, estava inconscient i ple de constucions, suors i saliva escumosa. Tenia cremades estigmatitzades que havien estat produïdes per l'aigua venida. Tenia esgarrapades per tot el cos i a més estava ple de sang a causa de les ferides de la lluita sobrehumana. Però aquí va passar un altre fet sorprenent. Transcorreguts uns 20 minuts després del final de l'exorcisme, es va produir un acte, un fet, un fenomen sorprenent. I és que, gradualment, els estigmes de les ferides van desaparèixer del cos. Van anar desapareixent i l'entitat maligna del diable va abandonar aquest esperit, l'esperit de Teresa, deixant neta la seva ment, la seva ànima i el seu cos. De seguida va tornar el gest de pau i tranquil·litat a la face de Teresa, i el seu cos ràpidament va recuperar la frescor pròpia de l'edat de l'adolescència d'aquesta noia possessa, que havia estat possessa, Teresa Goa. Quan va obrir els ulls, Teresa va mirar el capellà i li va preguntar: "On sóc?" què ha passat? Teresa no recordava absolutament res del que havia passat. El sacerdot li va donar la mà, encara mullada per l'aigua beneïda, per ajudar-la a aixecar-se. La noia ja estava neta de ment i de cos. El bé s'havia tornat a instal·lar amb ella. La possessió demoníaca s'havia acabat. Amb acabar el curs escolar, Teresa va deixar el col·legi i tots li van perdre la pista. Però la seva pare, el sacerdot exorcista, el pare Francesc de Paula Solà, va marxar a Roma i els fets es van silenciar. El temps es va encarregar de fer oblidar tota aquesta tenebrosa història de la possessió diabòlica sucedida a un col·legi de Saragossa. Casualment, als anys 60, el destí va voler que el mateix pare Solà es tornés a creuar en la vida de Teresa. La va trobar per un carrer de Madrid i va ser ella la que la va reconèixer, la que va reconèixer el vell sacerdot. Teresa era ja una dona madura, s'havia casat i tenia fills. Els dos, la exposessa i l'exorcista, van parlar amigablement dels temps passats, però cap dels dos no va fer menció de l'extraordinària experiència que havien viscut junts. Era millor així. Teresa Goa era feliç, seguia sense recordar res de la tenebrosa història que havia viscut. Així acaba, amics, aquest cas de possessió diabòlica que va tenir lloc al curs escolar de 1939-40 amb un col·legi convent religiós de les monges de Saragossa. Però quina va ser l'autèntica motivació que va provocar la producció d'aquest misteriós estat de possessió amb la noia? La clau de la possessió d'aquesta jove adolescent la tenia el seu propi germà, Ricardo Goa, que era 6 anys més gran que ella. Ella va ser la víctima, podríem dir. Ella va ser la víctima del seu germà. Ell va ser el que va induir aquesta noia, a la seva germana, en aquest estat de malignitat. Ell, el germà, era membre d'una secta secreta de practicants de màgia negra i tenia un comportament pervers amb la seva germana. Des del dia que Teresa va fer la primera comunió, quan la noia tenia 10 anys, el germà li regalava bosses de caramels si a canvi li donava les sagrades formes consagrades. I així és com es va convertir en un costum, perquè Teresa anava a comulgar, es guardava l'hòstia i li entregava al seu germà. I ho va seguir fent-ho posteriorment de forma habitual. Cada vegada que el seu germà Ricardo l'anava a visitar al col·legi de Saragossa, on ella estava internada, i ho feia cada 15 dies, més o menys, Teresa li donava les sagrades formes que havia guardat. I ell, el Ricardo, el germà, la premiava donant-li diners. Tot això va crear en Teresa un sentiment inconscient de culpabilitat que es va convertir en fòbia perversa contra la sagrada hòstia, la qual representava l'essència de Déu. Quan van obligar-la a combregar, això li va provocar un xoc psíquic que va ser l'element desencadenant de l'obsessió diabòlica contra tot tipus de manifestació religiosa. En realitat, psicològicament, Teresa Goa va ser víctima d'un síndrome de demonopatia induïda per un estat de malignitat mental produït per un procés de sugestionabilitat, el qual va tenir lloc en un moment coincident amb la fase de pertorbació hormonal de la pubertat, i es va manifestar amb el cos de la noia aquest estat de malignitat amb una lluita constant contra la repressió religiosa, repressió psicològica, repressió sexual que li va tocar viure en aquest col·legi religiós als anys 40 i finals dels 30. Aquest és el cas de Teresa Goa, la noia que va viure submergida en una situació reaccionària castradora i per tant generadora de tensions psíquiques que van esclatar en un context adequat i idoni perquè es manifestés la temuda, tenebrosa i encara desconeguda síndrome de possessió diabòlica que va sorgir de la seva ment. Pel que fa a la existència de Ricardo Goa, el germà gran de Teresa, membre d'una secta secreta practicant de la màgia negra, ell va sofrir una mort veritablement misteriosa i horrible poc temps després dels fets, ja que significativament va tenir un estrany accident de cotxe en el que el vehicle va explotar en marxa completament sol i al mig de la carretera dels Monegres a Aragó. Què va passar? Mai es va saber. La seva vida es va extingir sota les flames purificadores del foc. Van desaparèixer les seves restes sense deixar rastre. I amb ell també va desaparèixer les claus secretes d'aquest misteriós e inquietant cas de possessió diabòlica real i autèntica ocorreguda a un col·legi religiós de Saragossa.